Bona tarda, són les 7. És dilluns 19 de desembre de 2011 i arrenca una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. És, o ha estat millor dit, la darrera jornada esportiva d'aquest 2011, tot just abans del parèntesi del Nadal en futbol. Una de freda i una de calenta, el Sobrense va trencar per fi una ratxa negativa de 6 derrotes consecutives golejant ahir a la tarda a Aiguadols al Capellades. El resultat va ser de 5-1. Un Sobrense, per tant, que es pren un respir, i els Sitges, doncs els Sitges s'esperava molt més del conjunt de Manel Rodríguez ahir en la seva visita al camp de l'Hortonenc. Un Hortonenc, tot s'ha de dir, molt necessitat també de punts. Al final, derrota per 3-2, i l'equip que només ha estat capaç de sumar un dels últims 9 punts. Analitzarem d'aquí uns instants com ha anat i com s'ha viscut aquesta 14a jornada al grup 12 de la tercera catalana a la Lliga EVA de bàsquet. El bàsquet Sitges tanca un 2011, diem-ho així, històric, després del seu ascens a Lliga EVA. Setena victòria, per ser ja en aquesta competició, després de superar aquest passat dissabte a l'Olivar de 14 punts. I a la primera nacional d'hoquei patins, el Club Patí Sitges apenas va tenir opcions aquest passat dissabte a la tarda davant un Cambrils que va acabar guanyant 1-5 a Pinsbens. Repassarem, doncs, com dèiem, aquesta darrera jornada esportiva del 2011, en aquest darrer també temps de descompte de l'any. Aquest vespre, per cert, en conversa amb Vinyet Lluís, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sitges, i, bàsicament, la seva visió de l'esport local després dels primers mesos al capdavant de la regidoria.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Saps què? En general, els accidents de trànsit han experimentat un descens en els últims anys, però en el cas de les motos no ha estat així. Evitar aquests accidents és cosa de tots. Hem de tenir en compte els riscos que corre un motorista, com la inestabilitat del seu vehicle o la dificultat que presenta veure'l en angles morts de visió. El motorista ha de controlar la distància de frenada i evitar els moviments sense senyalitzar, circular en paral·lel i l'excés de velocitat. I saps què? És essencial fer revisions periòdiques dels llums, el retrovisor, la senyalització, el casc i el vestuari. Saps què? Cal estar atents i ser molt prudents a l'hora d'anar amb moto. Només així aconseguirem reduir la sinistralitat a les carreteres. Generalitat de Catalunya.
Per aquestes festes tan especials, vols preparar els millors plats per la teva taula. A la Peixateria de Sitges trobaràs el millor peix i marisc frescos. De la Llotja de Vilanova al camí de la Fita 14 de Sitges. Productes de qualitat pels àpats de Nadal. I acompanya'ls amb el nostre bacallà, fumats, conserves, salses... La Peixateria de Sitges. Visita'ns al camí de la Fita 14 de Sitges. O fes els teus encàrrecs trucant al 93 894 75 36.
Vostès no poden veure l'Oriol Martí, el tema a la ràdio, però per això estic jo aquí. L'Oriol és de Sabadell i té una facultat molt especial. Diu que és capaç de fer emprenyar dictadors i presidents que infringeixen les lleis. I encara millor, ho fa assegut al sofà de casa seva. Oriol, com t'ho fas?
Entra al poder de la teva veu.org i descobreix-ho. Amnistia Internacional.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Els esports protagonistes des d'ara i fins les 9 a la sintonia de Ràdio Maricel en aquesta darrera edició del Temps de Descompte del 2011 en companyia, com sempre, d'en Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Ja els avancem i els ho hem comentat ara fa uns moments que a la part final del programa tindrem ocasió d'escoltar Vinyet Lluís, bàsicament perquè ens faci una miqueta de valoració, de balanç del que han estat els seus primers mesos al capdavant de la regidoria d'esports i bàsicament també perquè ens ofereixi quina és la seva visió sobre el món de l'esport local. Entrevista que enregistràvem aquest passat divendres, bàsicament perquè Vinyet Lluís avui té sessió de ple municipal a l'Ajuntament de Sitges. Escoltarem, per tant, Vinyet Lluís a la segona part del programa, d'aquí uns moments, però hem de fer repàs d'aquesta jornada número 14 al grup 12 de la tercera catalana. Toni, sembla que el panorama es va clarificant jornada a jornada. El Molanta, després de la seva àmplia victòria en 0-4 en el camp de l'Olivella, suma ja 39 punts, li continua traient 9 al segon classificat, al Riu de Villes, i una miqueta el que incidíem el passat divendres, no? No sé si ara el principal al·licient és la lluita per la segona plaça, per la promoció.
Sí, sí. Molanta té que anar les coses molt malament perquè no acabi guanyant aquest campionat, que me dona la sensació que fins i tot pot ampliar molt més els punts, això ja l'hem parlat. Té equip per fer-lo, és un equip molt compacte, en camps on es perd la, o guanya les lligues, el Molanta no falla, el Molanta guanya. Olivella és una plaça que no és gens fàcil i ell, el Molanta, doncs, va plantar
sí,
la seva...
Sí, ho va resoldre... Molt clarament.
Va ser molt autoritari i va demostrar doncs, que és l'equip que ara per ara ho té tot per guanyar el títol. El segon, doncs sí, el que passa és que clar, ara ja s'ha posat una miqueta més complicat per la gent de Sitges, perquè clar, evidentment estem a 11 punts. De...
Sí senyor, tant els Sitges com el Sobrense sumen hores d'ara 19 punts, per tant estan a 11 d'aquesta promoció d'ascens. Parlar ara de que tant els Sitges com el Sobrense poden aspirar a aquesta segona plaça potser seria un pèl agosarat. En qualsevol cas, no descartem res, tot i que està complicat.
Està sí, complicat. Està complicat. Perquè...
A mi el que no m'agradaria és que bé, això es deixés anar tant que el campionat se'ns fes excessivament llarg. Bàsicament perquè, com tots saben, quan no es lluita per res en especial, la cosa costa.
No, jo penso que no. Jo penso que el Sitges té algun altre problema darrere. Manel Rodríguez ho té clar i, a més, vol solucionar aquests problemes que té darrere contra més aviat millor. I el Sobrense, doncs, jo penso que s'ha reforçat bé. Els dos germans Castells, malgrat que un lo tingui malament per entrenar, poden ser dos peces importants, i de fet ja ho van ser en el partit d'ahir, i poden ser-lo en aquesta recta final, perquè són dos jugadors que tenen arribada, dos jugadors que treballen moltíssim,
tenen experiència,
i ara, així com abans al Sobrense li faltava un quelcom més endavant, doncs ara té dos jugadors que poden marcar molt. Crec que el Sobrense, doncs, si soluciona algun que altre problemilla i aconsegueix guanyar, sobretot el proper rival, que és el Torrellent, després del parèntesi del Nadal, doncs donarà un pas important. Jo confio bastant en els dos equips de Sitges, el que passa és que clar, un pot confiar i després la realitat te diu una altra.
Sí, sí, la realitat és una altra, és evident.
Perquè ahir el partit a Gelida, doncs, que en castellà es diu clarament, no lo prometíem molt felices, però al final no comimos perdices, no?
Sí.
I és clar, era un partit que el Sitges tenia que guanyar i al final va acabar perdent, no? I clar, si sumes aquests 3 punts, ara el Sitges tindria 22 punts, clar, la diferència no seria tant, veus a un Sitges que doncs, comença a solucionar els seus problemes, però clar, després de la derrota dels Sitges, veiem a un Sitges ara empatat de punts, igual que el Sobrense, els dos equips de Sitges tenen els mateixos punts, i doncs ara està una miqueta més complicat per el fet de que tens el Rodivilles, que el segon, a 11 punts. I clar, ja no te parlo del Molanta, que el tens a 20.
Sí, no, el Molanta ja ara, parlar del Molanta és...
Això ja és...
Sí.
Uf. Per això t'he dit que a veure què ens depara aquest inici d'any, què ens depara l'any que ve, a veure si pot ser un millor any per als dos equips, tant pel Sobrense com pel Sitges, i doncs veurem què passa.
El Sitges que, per exemple, ha sumat un dels últims 9 punts.
Clar, és que això és el que marca.
I que en els dos últims partits s'han encaixat 7 gols. 4 li va fer el Vilanova B i 3 ahir a l'Hortonenc. Sí, una miqueta és el que dèiem, esperàvem més ahir dels Sitges, és cert, però clar, quan al minut 10 el marcador se't posa amb un 2-0 en contra, tot i així confiàvem que el Sitges li donaria el tom al partit.
I va estar a prop,
I va estar a prop, va aconseguir igualar el marcador 2-2, però de nou una errada va acabar condemnant els Sitges.
Sí,
i no, aquest és el que deies, també el Manel, ho escoltaran després. Té clar que el problema està focalitzat, està...
Sí,
està...
sí. De fet ell... La
clar,
derrota...
ara cal solucionar-ho.
De fet, ell, la derrota del Vilanova, doncs l'alument va ser una miqueta el mateix d'ahir. Sé on està el problema, lo tinc que solucionar, el que passa que, clar, això necessito un temps per fer-lo.
És un procés, evidentment. Clar,
necessito un temps, però ja sé on està el problema. Ho va dir el partit del Vilanova, després del partit de Vilanova, i ho va dir ahir.
Jo em continuo mantenint en allò de que fa ja unes quantes setmanes que venim dient que aquest equip, el Sitges, té molt accentuat el concepte ofensiu, però que a vegades descuida el defensiu.
Sí, clar, i això, doncs, i a més és un...
I amb això no vull dir que la defensa, doncs, no faci bé la seva feina. Em refereixo al concepte global de l'equip,
sí.
Que el té molt interioritzat, repeteixo, però l'ofensiu, el defensiu, ostres, a vegades costa, i encaixa gols estúpids.
Molt.
Està encaixant
molt,
gols d'acudit, com aquell que
sí,
diu.
Sí, és que de fet ahir els tres van ser d'acudit.
Sí, sí.
El primer ja va ser d'acudit.
El tercer...
El tercer ja va ser, doncs aquest ja va
un
ser...
rebot.
Fins i tot amb guarnició l'acudit,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però, en fi, i el dia del Vilanova els gols van ser igual, Va ser una calca, errades dels Sitges i gols de regal, no?
El problema és que els Sitges, quan erra, ho paga molt car.
Molt.
Ahir, per exemple, l'Hortonenc va fer 4 xuts a porta.
I va marcar 3 gols.
Clar.
Quan va fer el Sitges? Si ja en el primer minut va fer un xut impressionant, que el porter va fer una estirada impressionant, la va treure a corna. Ja al primer minut el Sitges va gaudir de més ocasions i va acabar perdent. Clar, és el que diu el Manel. Doncs jo no li puc dir res a l'equip en global, perquè ha treballat i perquè ha lluitat i perquè ha menys que guanyar. Però aquestes errades que tenim que solucionar, són les que no fa perdre els partits.
Sí, sí. I el Sitges, que s'ha quedat, doncs, ancorat amb aquests 19 punts. El Sobrense, com dèiem, respira.
Sí.
Respira després de 6 derrotes consecutives. Ahir, ho dèiem, divendres, s'havia de guanyar, fos com fos, 1-0, 2-0, el que fos. La manera no importava ahir, sinó era el fons.
Sí.
És a dir, el fet en si, el fet de trencar aquesta dinàmica negativa, aquest estat d'ànim del que n'hem parlat sovint darrerament pel que fa particularment al Sobrense. I bé, ahir, doncs, un 5-1 que alleugereix una miqueta aquesta motxilla tan pesada que sembla que portaven els jugadors.
Sí, home, això pot anar molt bé, perquè doncs ara respires, passes al parèntesi de Nadal, tot i que segons el seu entrenador seguiran treballant totes les festes.
Pocs dies de festa tindrà l'equip, segons el míster.
Això és el que va dir el míster ahir, i doncs clar, això vol dir doncs que treballaran tots els dies pràcticament.
Pràcticament,
tindran
sí.
Tindran els seus dies de festa, però seran els mínims, no? Perquè l'equip necessita entrenament, no desconnecta, està una mica connectat, i doncs veurem què passa, no? Però sí, necessitava molt trencar aquesta dinàmica, la va trencar amb un equip capellada, doncs, que jo penso que ha anat de més a menys, i això no és de mereixer la victòria del Sobrense, però que és un equip que, doncs, qui l'ha vist i qui l'ho veu ara, no? Està allà...
Són equips, els equips de la noia...
Sí, perquè els veu a baix...
Són molt enganyosos.
I els veu a dalt, no?
Són molt enganyosos.
Sí, però tu veus a veure... Nosaltres vam veure un Montserrat Igualada, aquí, que va perdre 2-1, però la vam veure cosetes.
Sí.
Vam veure una noia, doncs, que va empatar 2-2, però el van veure cosetes. Ahir potser el capellà és més fluixet que aquest 2, tot i que això no vol dir que a la segona volta doncs en doni un gir totalment i doncs sigui un rival complicat. Ahir va tenir la seva millor ocasió abans que el Sobrense.
Sí, el primer minut de joc.
I de fet Albert va estar molt acertat.
Molt.
I clar, canvia molt les coses d'entrar la pelota. Si ahir arriba a entrar la pelota, potser millor partit hagués sigut un altre. Després el Sobrense va ser molt superior.
Ahir va debutar Ignasi Castells i, com deies, Toni, els germans Castells també li han donat aquest gir, sobretot, que necessitava l'equip.
Clar, ho nota molt. Ara comptes amb tres homes d'atac. Ahir comptaven tres homes d'atac perquè, clar, Jonathan va sortir ja en l'últim quart d'hora, no? Però tens el Granados, tens l'Ignasi, tens el Pablo, i a més tens l'arribada del
Jonathan.
Sí, però el Jonathan del Dani Abril,
Abril,
l'arribada, sí, que arribava per la banda de Dani Abril, i doncs clar, això a l'equip li va molt bé, no? Jo penso que ara el Sobirense té un equip arregladet, que ara ha millorat molt, que té més arribada, i que aquest equip, doncs, si es col·loca les peces com es té que col·locar, pot fer molt bona feina, no? Perquè jo penso que té un equip per no estar en el joc que ocupa actualment ara, sinó més amunt. Però, en fi, veurem a veure què nos depara l'any vinent, que ara ja és a partir de l'any vinent.
Queden tres jornades per acabar la primera volta. El Sobirense reprendrà el campionat visitant Torrelles, el camp del Torrellenc. Després vindrà aquí la Unió Esportiva Les Roquetes i tancarà ja aquest primer tram del campionat visitant el camp de la Fundació Esportiva Leti Vilafranca. El Sitges té un os també per començar l'any, rep el Montserrat Igualada, haurà de visitar les Roquetes, en aquest cas la penya jove de Josep Riambau, i acabarà la primera volta rebent aquí l'Espirall, i seran el primer dels quatre partits que tindrà el Sitges aquí a Aiguadols. Toni, no sé si això és un avantatge o és un problema. Vistos els números.
Sí, tal com estan les coses, de fet el Sitges no havia perdut cap partit, i ahir va perdre el primer, a fora.
Sí, mira, Espirall per tancar la primera volta, obrirà la segona volta amb el Riu de Bitlles, jugarà el derbi amb el Sobirense i tornarà a jugar a casa amb el Ribes.
Amb el Ribes, sí, té una entrada d'any a casa.
Sí, el Sitges té un calendari molt exigent,
sí,
tant de final de primera volta com de... com inici de segona, evidentment.
Sí, sí, amb la diferència que ara aquests rivals els té a casa, no? Si el Rodivilla el va guanyar al seu camp, doncs ara ho tindrà que guanyar aquí, i si el Ribas el va empatar al seu camp, doncs ara tindrà que mirar de guanyar-lo aquí.
Sí, sí.
Doncs sí, el que passa que la diferència que d'aquests tres últims partits que resten per jugar, tant un com l'altre, és que el Sitges juga amb dos que està per davant, hi ha un que està per darrere. Uh-huh. I el Sobirense juga amb tres equips que estan per darrere d'ell. Aquí és la gran ocasió que té el Sobirense, doncs, per sumar 9 punts, perquè aquest 9 punts li anirà molt bé.
Sí.
Té que jugar amb el Torrellenc. El Torrellenc ara per ara està per sota, molt per sota del Sobirense. Té que jugar amb les Roquetes. Ara per ara el Roquetes és el tercer per la cua, i té que jugar amb una Fundació Atleti Vilafranca, doncs, que ara per ara està per sota del Sobirense.
Sí, sí.
Són tres equips que estan per sota i que el Sobirense té que aprofitar aquests 9 punts. A diferència del Sitges, el Sitges té el calendari una mica més complicat.
Més complicat, sense dubte. En parlarem d'aquí uns moments. En l'apartat poliesportiu hem de fer referència, com no, a la victòria de 14 punts a la Lliga EVA de bàsquet. El bàsquet Sitges rebia dissabte la visita del Monte Ducai Olivar, entrenat per Pep Cargol,
sí,
un mític de la Lliga CB.
Sí, sí.
Un jugador català que va arribar a jugar fins i tot a les files del Real Madrid.
Uh-huh.
Pep Cargol és l'entrenador d'aquest filial del CAI Saragossa. Un equip jove, un equip que va tenir...
No
va tenir les seves opcions. El bàsquet Sitges va haver de treballar per aconseguir aquesta renda final de 14 punts, 74-60, i tanca un 2011, evidentment, com dèiem, en començar el programa, històric. Un 2011 que serà recordat, evidentment, ho deia l'Edu, no? Qui li havia de dir amb ell personalment que abandonaria la seva etapa com a jugador, es faria càrrec del primer equip i en la seva primera temporada aconseguiria l'ascens a Lliga EVA.
Sí,
clar,
sí.
Això... em diu, són anys de signar, no? I signes un paper en blanc.
I compta que aquest equip, si continua amb aquests números, doncs que no acabi de los quatre primers. Mira que los que són les coses de patir a l'inici, doncs com continuï aquest equip de la manera que va, doncs
sí, sí.
Havies col·locat del tot.
Ara hi ha una cosa evident i molt clara, que el Sitges ha guanyat més partits que no pas ha perdut. Té 7 victòries, 6 derrotes, està a 7è, i bé, la progressió ha estat evident després d'aquelles 5 primeres derrotes que s'havien d'entendre bàsicament com un procés d'adaptació a la categoria en aquest grup C de Lliga EVA. Un molt bon final d'any, sens dubte, per al bàsquet Sitges. I pel que fa a la primera nacional d'hoquei patins, Toni, el Club Patí Sitges, ho dèiem divendres, ho tenia molt difícil amb el Cambrils, i el Cambrils al final va demostrar que és un dels favorits per aconseguir l'ascens, va guanyar 1-5 i bé, el Sitges una miqueta amb els problemes de sempre, no?
Sí, el Sitges és el problema de molta joventut, de fet encara tenia més joventut perquè evidentment doncs, ausències significatives les tenen que cobrir amb gent de la segona catalana, clar, i això ho nota. Me va decebre una miqueta el Cambrils, jo esperava un equip més jove, és un equip molt veterà, el Cambrils és un equip, tu i jo...
Té un home a les seves files que ens va costar allò de dir, ostres, no recordàvem el nom.
El nom, no recordàvem.
Miqui Castel,
Miqui Castel,
exjugador del Club de Sitges.
Sí.
Els seus 30 i escaig anys...
És que, de fet, ha estat exjugador del Pati Sitges, exjugador del Vilanova, exjugador del Reus Plom, exjugador del Monjos, vull dir que déu-n'hi-do el que ha voltat el Miqui, i continua allà, a rateta de l'àrea, va marcar 2 gols, és la diferència d'aquest Cambrils, però torno a repetir, és un equip que jo esperava una miqueta més, perquè al final el partit va acabar 5-1, però el Sitges es va col·locar amb un 2-1, que passa que va venir un penal que va servir per a que ells marcassin el 3-1 i ja se'n va anar en 2 gols, però que tampoc reflexa el marcador el que es va veure a la pista, perquè s'havia molta igualtat, el que passa que es veia clarament que si algú tenia que guanyar que era el Cambrils.
Un Miqui Castel necessitaria el Club Pati Sitges.
Sí, un Miqui Castel.
Per posar un exemple.
Passa que un Miqui Castel al Sitges li sortiria molt car,
sí,
perquè és un jugador que sempre ha cobrat.
Sí, sí. Bé, un Club Pati Sitges que ha tornat a caure en llocs de descens, és ara quart per la cua, té 12 punts i bé, m'esperava una miqueta aquest parèntesi del Nadal i a veure si l'any que ve doncs s'afronta amb més garanties. L'objectiu, sempre l'hem comentat, és el de no patir i el de salvar aquesta primera catalana. Molt bé, feta aquesta prèvia, aquest resum inicial de com ha anat aquesta última jornada esportiva del 2011, encarem ja el programa, tot repassant ja marcadors de futbol. Marcadors de futbol base, com sempre, en companyia de l'Albert Lluís, que ens ha de fer tota la relació de resultats dels equips de la Blanca Subur. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat aquest cap de setmana, l'últim ja d'aquest en 2011?
Bastant bé.
Bastant bé.
Sí.
Molt bé, doncs. Començàvem amb doncs, aquesta jornada esportiva a la Blanca Subur, amb la visita que el passat divendres del Pare Noel, tal i com ens va recordar.
No. Pues no.
Al final no.
No, perquè el senyor Papa Noel també agafa aquell mal que hi ha ara de la tripa.
Ostres!
Aquell mal de la panxa. I pobret no va poder arribar.
Es va trobar indisposat.
Ho farem dimecres a les 6.
Molt bé, molt bé.
Dimecres aquest a la tarda,
doncs,
a les 6.
A veure si el Pare Noel millora,
Suposo, i dimecres, això se'n van 2 dies.
I dimecres pot estar amb vosaltres aquí al Nou Pins Vents. Molt bé, doncs hem volgut començar per aquí. Pel que fa als marcadors, Albert...
Molt bé, el juvenil A, Vilanova 2, Blanca Subur 5. Exhibició a Vilanova, en un partit que la Blanca va començar perdent, però aviat van saber tombar la truita, amb un futbol lluït i efectiu. Una gran victòria a Vilanova. Juvenil B, Blanca Subur 0, Corbera 0. Partit molt avorrit, ja que cap dels dos equips s'ha merescut guanyar. A falta de 3 minuts per acabar, la Blanca ha tingut 2 bones ocasions de marcar, però s'han fallat. Cadet A, Blanca Subur 0, Futbol Club Barcelona 4. Perdre per 4-0 contra el Barça no és cap deshonra, ja que aquest equip marca de 12-14 gols cada partit. La Blanca els va aguantar bastant bé. Cadet B, Base Lerdola 2, Blanca Subur 0. Una i molt gran, va necessitar l'ajuda arbitral per guanyar. Infantil A, Prat 2, Blanca Subur 6. Bona exhibició de la Blanca, que no ha deixat jugar als locals. En canvi, nosaltres ho hem lligat tot. Infantil C. Blanca Subur 7, Vilanova 0. Un set com una casa el que li ha fet la Blanca al Vilanova en un partit de net color local. A la Vinà, Blanca Subur 1, Sant Boià 5. Un segon molt segur ens va golejar. La Blanca no ha trobat el lloc al camp i això ho va pagar davant d'un gran equip, això sí. A la 20B, Basoler de la 5, Blanca Subur 0. Un equip gran ens ha golejat sense cap reacció. A la 20C, Blanca Subur 5, Vilanova 4. Èpica remuntada, ja que es perdia per 0-4. Els canvis van revolucionar l'equip, que va lograr una remuntada èpica. A la 20D, Blanca Subur 2, Mascatarro 3. Ens ha visitat el líder imbatut, equip A i que juga. No ens ha deixat guanyar. A la 20E, Igualada 2, Blanca Subur 5. Exhibició a Igualada i 3 punts cap a casa. Benjaminà, Odena 0, Blanca Subur 0. La Blanca ha posat el joc, però no ha pogut marcar davant les torres locals. Benjamín B, Blanca Subur 4, Gelida 5. La corpulència visitant han fet un resultat que no mereixien per al bon joc, però el futbol és així. Benjamín C, Base Olerdo la 5, Blanca Subur 1. Vàrem ser golejats per un A molt fort i bo. Benjamín D, Blanca Subur 2, Canyelles 3. No ha pogut la Blanca contra els fornits forasters. Per últim, el campionat, el 48 campionat local del Nou Pisbens, amb promeses, Pastisseria Serrarols Nin 6, Interarmaris 8, Hotel Palou 4, Can Gregori 1, Òptica Holandesa 5, Remax 2, i Sixa 1, Construcciones Xechu 6. Donaré la classificació perquè ara tallarem per Nadal i fins...
Fins l'any que ve no hi haurà competició. Molt bé.
Primer, Òptica Holandesa i Interarmaris, 14 punts. Hotel Palou, 13. Pastisseria Serrarols Nins, 11. Tremax i Sixa, 8. I Construcciones Xechu, 7. I Can Gregori, 5. I en Pitufos, Hotel Estela, 2. Camping Sitges, 4. Begutes Adell, 3. Newton Informàtica, 5. I Restaurant Triana, 7, Les Magnòlies, 5. Classificació. Camping Sitges i Newton Informàtica, 14 punts. Hotel Estela, 11. I Restaurant Triana, Magnòlies i Begudes d'Ell, 7 punts. Tot és tot el que hi ha.
Que no és poc, com diem cada setmana. Albert, moltíssimes gràcies. Recordant de nou el que ens comentava l'Albert Lluís, sé que aquest dimecres... Si el Pare Noel ja es troba pràcticament en perfectes condicions, serà amb el Nou Pinsbens a partir de les 6 de la tarda. Per tant, des d'aquí, Albert, només ens resta desitjar-vos bones festes, a tu particularment i a tota la gent de la Blanca, i que el 2012 porti d'entrada salut i bons resultats.
Bueno, pues això mateix dic jo, unes bones festes per vosaltres. I als seguidors de la Blanca, pues unes bones festes de Nadal.
Perfecte, senyor, que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
Molt bé, adéu.
Hem fet ja, per tant, el primer repàs de marcadors. L'Albert Lluís ens ha posat allò al dia dels marcadors, dels resultats dels equips de la Blanca Subur, destacant, com no, la gran victòria del juvenil A de David Porres, que va superar el Vilanova 2-5, i, si no ens van comentar malament, tant el Sant Boià com el Nàstic de Tarragona, els dos equips que van per davant de la Blanca, van punxar. Per tant, la Blanca ha escurçat diferències. I, bé, aquelles diferències, aquelles possibilitats que comentàvem el passat dimecres a la tertúlia en companyia del propi David Porres i dels jugadors Guillem Vinyola i Ramon Bénez, doncs, bé, s'han retallat. Per tant, bones perspectives també per aquest juvenil A de la Blanca Subur. Seguim repassant marcadors, bàsicament Els dos que tenim del futbol femení, el sènior A del Sobrense, que va perdre ahir al migdia en 2-3 amb el Lloret. Atenció, perquè el Sobrense és tercer per la cua de la preferent, ha sumat fins ara 7 punts, després, com dèiem, de la derrota 2-3 amb el Lloret. I qui va força bé és el sènior B, que ahir va golejar 7-0 al Cervelló. El Sobrense B, que es col·loca cinquè a la classificació amb 18 punts. I també un apunt de rugbi, bàsicament per recordar que el primer equip del Rugby Club Sitges a la primera nacional i en partit de la vuitena jornada va perdre 20-17 en la seva visita al camp del Poble Nou. Atenció, perquè després dels últims resultats, aquest primer equip del Rugby Club Sitges no té més remei ja pràcticament que lluitar per la permanència. 20-17, repetim, va perdre el Rugby Club Sitges al camp del Poble Nou. Moments, la crònica dels partits del Sitges i el Sobrense. Derrota del Sitges, com dèiem, 3-2 en la seva visita al camp de l'Hortoneng, i respir per al Sobrense, que ahir a la tarda va golejar 5-1 al Capellades i va trencar aquesta ratxa negativa de 6 derrotes consecutives. Abans, però, d'entrar en matèria, hem de posar-nos al dia, hem de repassar marcadors i classificació del grup 12 de la tercera catalana. Jornada, en definitiva, sense grans sorpreses. Montserrat, Igualada 3, Anoia en 0, Olivella 0, Molanda 4, Vilanova B 2, Vistalegre, Santa Margarida 1, Hortoneng 3, Sitges 2, Penyajova 3, Fundació Vilafranca 1, Espirall 3, Les Roquetes 3, Ribes 1, La Granada 0, Riudevilla 5, Torrellenc 2 i Sobrense 5, Capellades 1. El Sant Pere Molanta continua manant a la classificació amb una certa autoritat, 39 punts, ha sumat fins ara el conjunt d'Andreu Còrdoba. De nou, el Riudevilles, amb 30, 28 per al Ribes, 26 per la Granada, el Montserrat Igualada, proper rival dels Sitges, amb l'entrada del nou any, en té 23, 22 per Vilanova B, 21 per Anoia, 20 punts suma ja la Penya Jove. Atenció a la progressió del conjunt d'en Josep Riambau. Els Sitges i el Sobrense ocupen la novena i la desena posició, tots dos empatats a 19 punts, 17 punts per Fundació Vilafranca i Espirall, 16 punts per Capellades, 15 per Hortoneng, el Torrellenc quart per la cua amb 14, proper rival del Sobrense, i tanquen la classificació les Roquetes amb 13, Vistalegre amb 11 i Olivella amb 8. Per tant, com els dèiem, el Sant Pere Molanta va fer els deures, va fer el que havia de fer, que és guanyar al camp del Cué, Toni, 0-4, i s'ha demostrat una vegada més, una jornada més, la solvència i bé, el bon saber fer d'aquest líder.
Sí, sí.
Allà on pots punxar i pots acabar perdent un títol, el Molanta
guanya.
Va escombrar.
Guanya, guanya. De fet, si tu mires els gols que l'han marcat el Molanta, ho diu tot, no? Que te facin 9 gols en el que portes de campionat, doncs a falta de 3 jornades sí, per acabar la primera volta...
No surten ni a gol encaixat,
No surten ni a gol, no? Sí, sí, sí. Clar, això diu que té un equip molt compacte, una gran defensa, un mig del camp molt treballador i marca gols, no? Perquè fer-li gols a l'Olivella no és fàcil, perquè tot i que és el CUE, és de los equips doncs que, malgrat ser el CUE, no encaixa tants gols, doncs ell va fer 4, no?
Sí, sí. L'Olivella que ahir s'acomiadava temporalment del seu terreny de joc.
Sí.
Deia adéu a la terra per d'aquí unes setmanes donar la benvinguda a la gespa.
A la gespa, sí. Això canviarà bastant, no? Clar, gespa artificial, terra... canvia molt, ja es posa al dia, més o menys com tots els clubs, ja n'hi ha pocs que tinguin terra.
De fet,
i doncs, un quedarà aquí,
quedarà un del
Montserrat
grup,
Igualada.
Que és Montserrat Igualada, la resta tots.
Sí, sí.
Tots disposen ja de gespa artificial.
El que passa que els primers partits de l'Olivella me dona la sensació que si juga a Vilanova, doncs jugarà en terra. Perquè a Vilanova doncs n'hi ha tres camps, la Netza, que és de gespa artificial, i després té un de terra, i doncs tal com està el menú de partits a Vilanova, doncs ho tindrà molt complicat. A Ribas no pot jugar, dona la sensació, perquè n'hi ha molts equips.
A Roquetes, no?
A les Roquetes no ho sé, també n'hi ha dos equips, perquè n'hi ha tota la penya jove i n'hi ha les Roquetes.
Sí, sí, amb el seu futbol base corresponent, evidentment. Sí,
clar,
sí.
Què passa? Que té moltes dificultats i s'havia parlat doncs, que jugaria a Vilanova, però clar, si juga a Vilanova, jugarà al camp de terra com a mínim els dos partits que tingui que jugar a casa si no arriba bé la sobra de la instal·lació de la gespa artificial, no? Ells volen que acabi sobre mitjans
de gener,
però jo penso que serà el febrer, perquè clar, un mes i tot el que portem de desembre.
S'ha de comptar també que ja estem en ple hivern, com aquell qui diu,
clar, ja,
amb risc de pluges, i clar, això no sé si pot o no dificultar una miqueta el tema de les obres.
Clar, perquè ja no tan sol és la gespa artificial, també lo volen doncs allargar una miqueta, i clar, tot això portarà una miqueta de feina, i no sé, si tenen que jugar algun que altre partit com a local, ho faran segurament a Vilanova.
Hi ha diverses coses que podem comentar d'aquest grup 12 de la tercera catalana. Doncs, com dèiem, el Molant també ja una miqueta a part. Riudevitlles, Ribas i la Granada semblen ara els millor disposats per lluitar per la segona plaça. Hi ha una diferència de 4 punts entre ells, bàsicament 30 suma Riudevitlles, la Granada en té 26, per tant, ara per ara aquests 3 equips són els que estan millor col·locats en aquesta cursa particular per aconseguir la promoció d'ascens. En el cas del Sitges, Toni, ahir esperàvem més del Sitges.
Sí, molt més, molt més. De fet, l'equip, home, que tu arribis allà i en un res i no res,
sí, sí,
te marquin dos gols, perquè al minut 10, no? Em sembla
sí,
que
minut 11 el marcador ja era de 2-0.
Clar, te marquin
les
dos gols.
Les dues primeres arribades de l'Hortonenc van acabar en gol.
Clar, això te llança tota la feina que tu has fet al llarg de la setmana per terra, no? I clar, tens que mirar d'aixecar un partit que ja pràcticament no tens perdut, no?
El partit va començar molt bé, amb un primer xut de Carlitos de fora l'àrea, un xut molt potent, molt col·locat, al minut 3, el porter de l'Hortonenc però va fer una magnífica intervenció i va evitar el que pràcticament ja era el 0-1. I bé, ens trobem de cop i volta amb aquests dos primers gols de l'Hortonenc al minut 6. Un gol que va sorprendre Àlex, un pèl avançat, i el segon, una pèrdua de pilota al mig del camp, i bé, l'Hortonenc que va aconseguir marcar el seu segon gol amb un xut creuat. Malgrat aquest 2-0, jo crec que els que estaven veient el partit confiàvem que el Sitges seria capaç de donar-li el tom al partit, i a punt va estar.
Sí,
a punt va estar.
Sí, sí, va estar a punt. De fet, va fer el més difícil, que era empatar-lo, no? Difícil perquè, home, sabia, 2-0 és difícil empatar el partit.
Al minut 29, una passada interior de Quique per Carlitos, la va aprofitar el davanter de les Roquetes per fer el 2-1. Aquí el Sitges entrava de nou al partit.
I després tindria que ser Héctor, no?
Sí, sí.
Que en una pilota que primer donava al pal, no? Baixava i de cap l'Héctor marcava l'empat a dos.
Mira,
no?
La jugada es produïa al minut 67. Carlitos va fer un xut que va refusar el porter i Héctor de cap establia l'empat a dos. Quedava temps, estem parlant del minut 67, per tant el Sitges tenia minuts per endavant per acabar guanyant el partit, però el que són les coses, 4 minuts més tard, un gol de rebot, una pilota, un xut que teòricament no tenia massa perill, va tocar la pilota amb Javi González, això va acabar de descol·locar Àlex i el 3-2. I a
sí.
Partir d'aquí, clar, a buscar l'empat com a mínim.
Va treballar, va lluitar, va mirar, va tenir les seves opcions, però clar, la pilota ja no va entrar. Ells sabien que jugaven moltíssim, a més, quan va acabar el partit, ells van festejar com si haguessin guanyat la Champions,
sí, sí.
Perquè eren 3 punts molt importants per ells, i doncs més guanyar uns Sitges doncs, que sabien ells i eren conscients que no havia perdut cap partit fora, i doncs clar, amb el que representava això. No?
Ahir, el primer partit que el Sitges perdia fora
primer
de casa.
Primer partit a fora de casa.
Sí, sí, han hagut de passar 14 jornades per veure un Sitges perdedor a fora de casa.
Sí, en un partit que ja t'he dit que va perdre, però que va fer mèrits com per aconseguir un millor resultat.
No estem parlant ni de bon tros d'un mal partit del Sitges.
No, no, mal partit no, passa que los regals es paguen car. Sí, sí. El Sitges va regalar 3 gols i clar, va acabar perdent.
Ai, el Sitges que, per cert, no tenia porter suplent.
Sí.
Va jugar amb Àlex a la porteria, no hi eren ni Marc Muñoz ni José Luis a Benoja.
No, de fet, José Luis començarà a principis d'any.
Ja sabíem que tenia doncs, la dificultat de una qüestió d'estudis, i bé, fins l'any que ve el Manel no podrà disposar d'ell.
No, perquè de fet ell ja va parlar amb nosaltres, no ho deia abans de jugar el partit al Vilanova, doncs Manel li va dir de que jugués, però clar, ell no podia entrenar, i com ell no podia entrenar, doncs no volia faltar els seus companys, perquè per ell era una falta de respecte el fet de no poder entrenar i després jugar els partits, i jugar els partits. Ell va parlar amb el Manel i va dir que a partir de gener doncs ell ja estaria lliure d'estudis, podria venir a entrenar, i si entrenava, volia jugar. Però si no entrenava, ell pensava que no feia un bé a l'equip el fet de jugar.
Correcte, correcte. Per cert, lamentar també la lesió de José Luis.
Sí, no té sort.
No té sort, el pobre José Luis, que ja es va lesionar el partit que va jugar el Sitges aquí amb el Vista Alegre, Santa Margarida, aquell partit recordat de 10 a 1, i ahir es va tornar a fer mal.
Sí, sí, no té sort, perquè doncs ahir, de fet, estava un xip tocat encara, el que passa és que va voler jugar, perquè el que són, i a més José Luis és un jugador d'aquells que fins i tot jugaria lesionat, no?
Sí, sí, sí.
Però no va tenir sort, se va lesionar, i l'àstima perquè se va lesionar a l'últim ja.
A l'últim, pràcticament, quart d'hora de partit.
Sí, per això que és
una
llàstima, va ser una jugada lluitada al mig de la defensa, i allà doncs es va acabar lesionant del mateix joc, arrossegava, no?
Doncs, en fi, mala sort per al jugador José Luis de la Unió Esportiva Sitges. Parlàvem en acabar el maig amb Manel Rodríguez. Manel Rodríguez, evidentment, doncs, decebut per aquest resultat, no pel joc, com dèiem, de l'equip. Sitges que va treballar i que va fer tot el possible per endur-se els 3 punts, però els problemes de sempre, de cada setmana.
Sí, Gou, més per la derrota, per la manera. Els 10 minuts d'aparent 2-0 en aquest camp, i a més amb els gols que ens han fet, els regals que han donat, doncs realment ja marca molt l'esdevenir d'un partit. I després sí, això junta, que fas el 2-2, després d'haver estat tot el partit per remuntar, i a la següent jugada torna a entrar una altra pilota que no saps ni com ha entrat, doncs clar, la sensació que tens és que cada vegada t'arriba et fan un gol.
Els pecats continuen sent pràcticament els mateixos, no?, els d'aquest equip.
No ho sé, avui exagerat, molt exagerat, els 3 gols. Aquí més tonto, i aquí més evitable, i aquí més... horrible. I clar, això també mira molt la moral de la gent, perquè clar, estàs arribant, estàs creant ocasions, remuntes al partit, i tornem a allò de sempre, i cada vegada, doncs clar, això costa més. És evident que l'error està molt localitzat i hem de solucionar-lo.
Hi ha una dada que no sé si suposo que la tens en compte, i no sé si et preocupa, Manel, que és que bueno, l'equip ha encaixat 7 gols en els dos últims partits.
No, i no sé els gols que portem en contra, ens han fet un fotimer de gols, és igual, no? Els últims dos partits, i abans ens havíem jugat contra el Molanta, i abans ens el va fotre... Quan ens apreten a la darrera, un poqueta cosa ens fa mal, perquè... Bueno, ja dic, jo penso que el problema està molt localitzat i hem de solucionar-lo.
Aleshores, com es pot solucionar?
Fent canvis, no hi ha més. No hi ha tutia aquí. Aviam, l'equip avui no ha jugat malament. Ningú pot dir que el Sitges no ha jugat bé avui. Jo no he vist l'equip jugar malament. He vist que ens han arribat 3 vegades, o 2.5, i ens han fet 3 gols. Clar, nosaltres ja, quan tens que anar desesperadament, contínuament, a buscar el gol, clar, els nervis, la precipitació, és més complicat. I tot així hem tingut infinitat d'ocasions per poder inclús empatar i estar a guanyar, però és que és igual, és que tens la sensació que faràs el tercer i et penjaran una pilota absurda i et faran un gol. Que és el que ens està passant, partit sí, partit també. És que no hi ha més. Analitza els gols del dia del Vilanova, analitza els gols d'avui, analitza els gols que ens fan... I clar que a poc a poc va marmant la força de l'equip i el joc de l'equip, és evident. No tenim aquella tranquil·litat a l'hora de jugar. I tot i així, jo penso que Jo crec que el joc de l'equip no ha sigut dolent. L'equip s'ha entregat al màxim, ha fet tot el que ha pogut, hem arribat moltíssim, hem creat ocasions, hem desbordat. Haig de dir que aquest equip tampoc m'ha semblat tan dolent. Vull dir, jo, sincerament, no estic descontent de l'equip en si, estic descontent del resultat i de la forma i de la manera i de per què ens acaben fent aquests gols. No hi ha més. És que no hi ha tot, és que no ens creen una ocasió clara de gol. No ens entra un tio per banda i es dribla un lateral i la penja al segon pal i entra un i remata. No passa això. No passa mai. El primer gol és una pilota nostra que surt al porter, la despeja curta, es queda allà, el defensa, el central, a més de donar-la amunt, la dona amb ell i aquell, pum, la tira. Una vaselina de 40 metres una altra vegada. D'aquestes ens n'han fet 40 de gols. El segon gol, és que ni me'n recordo ja, el segon gol...
Ha sigut una contra.
Uh-huh. No ha sigut una pèrdua de pilota absurda aquí al mig, una pilota nostra, una pilota a l'espai, un xut normal, no anava per l'escaire, també gol. I el tercer, bueno, el tercer ja és per posar a plorar.
De riure, pràcticament. Bueno, Manel, tenint en compte que el primer lloc ja és gairebé inabastable, aquesta lliga té sentit ara per ara en la lluita per la segona plaça. Tu veus el Sitges capacitat de lluitar com a mínim per aquesta segona plaça, perquè si no el campionat es pot fer molt llarg, no?
Jo penso que el Sitges té capacitat ara per pensar en recuperar-se una mica, que portem una ratxa dolenta. Aquesta setmana oblidem-nos una mica del futbol, començar el dia 26 d'entrenar i guanyar el proper partit que tenim. I no, és que no puc estar pensant si estem capacitats per fer alguna cosa que no sé si podem fer o no. Jo, cada dia, el Jordi i jo prenem d'aquests partits. Veiem coses i veiem jugadors i ens donem compte de situacions i ara, jo penso que la incorporació del porter, del José Luis Abenoja, té que ser primordial, essencial i prioritària. I a partir d'aquí jo penso que l'equip té que millorar aspectes defensius, sobretot. És que, però bueno, no de com hem de defensar, ni com hem de bascular, ni com hem de pressionar, perquè això ho sabem fer i ho fem bé, sinó que si queda una pilota morta a l'àrea la traiem i no ens compliquem la vida. I si és una pilota que la podem treure contundentment, no fem tonteries, no? Al final és un problema a vegades de concepte i també a vegades de situació de partits, perquè tampoc és normal que t'arribin tres vegades i es facin tres gols. Cada setmana no pot ser això, que et facin tres gols cada vegada que t'arriben, un gol no és normal. Algú hem de tindre més a darrere que ens doni una miqueta més de seguretat perquè després l'equip pugui arriscar una mica. Clar, estem arriscant molt, estem posant molta gent a davant. Clar. És normal que l'equip contrari amb una pilotada et creï una ocasió de gol. Però és que, clar, aquesta ocasió de gol sempre es converteix en un gol. I això és el que t'acaba marcant. Que tu t'arribin 3-4 vegades en un partit, és normal que t'arribin. El que no és normal és que aquestes vegades sumin 4 gols o 3 gols a la setmana. L'altre dia a Vilanova, quantes ocasions va tindre el Vilanova? 4 gols. Avui, quantes ocasions ha tingut aquest equip? 3 gols. I comptes les ocasions de l'arrival per gols, mentre que tu estàs creant una, dos. El primer minut ha fotut un xut al Carlos, que el porter li ha fotut una parada
extraordinària.
Bueno, jo, hòstia, em posen les dents llargues.
Començaràs l'any amb el José Luis ja o què?
Sí. És que no sé, i si no, doncs... Avui també tenim un porter, si no hem de fitxar un altre porter, el que està clar és que hem de fitxar un porter.
I també potser el problema és que el José Luis també s'ha tornat a fer mal, no? És...
Bueno, s'ha destrossat el turmell, és el turmell que ja tenia mig fastidiat, no està bé del tot, i bueno, l'avantatge és que ara tenim temps per recuperar-lo. Jo suposo que no serà tan greu i podem recuperar-lo.
Hola, Manel, doncs gràcies, bones festes i a veure si el 2012 doncs és un pèl millor.
Bueno, aquest any hi ha hagut de tot, evidentment no m'acabem bé, no m'acabem amb el gust de boca, però també hem de ser conscients del treball que s'està fent. Evidentment, el treball sempre es valora segons els resultats, és així, i això ho tenim tots molt assumits. I els jugadors volen guanyar, no volen anar més a entrenar bé i fer bons partits i perdre. Hem d'intentar que els resultats arribin d'una forma regular, no 3 ara, 2-1, sí, 1 no, perquè si volem aspirar a alguna cosa hem de ser més regulars. Però si seguim analitzant, aquest camí l'aconseguirem en el moment que siguem més regulars a darrere. al moment que l'equip no encaixi gols tan absurds, perquè ho hem demostrat tota la primera volta, tot el que portem de campionat, nosaltres gols en fem sempre, vull dir, tant o d'hora ens arriben i tenim jugadors per fer mal a dalt. El problema moltes vegades és que se'ns escapa la feina amb jugades absurdes, clar, i això és el que hem de solucionar. En l'anàlisi que faig jo és aquest, no sé si des de fora vosaltres veieu altres coses, potser sí, potser... Però és que jo penso que l'anàlisi és molt simple. Uh-huh. Aquest equip avui no ha jugat pitjor que el dia del Capellades. El dia del Capellades van arribar 3 o 4 vegades, les vam parar, i nosaltres vam tirar un pèl més de sort potser davant, i avui pues, cada vegada ens han fet un gol, i aquí ja hem guanyat 1-4 i avui hem perdut 3-2. I el joc i el plantejament del partit és molt similar, no varia gaire. El problema és que aquell dia vas estar més encertat a darrere i a davant doncs, potser vas tenir un pèl més de sort en algun gol, però és que fent dos gols fora de casa normalment no perds. Normalment no perds mai. I nosaltres quasi sempre fem gols fora de casa. Per altra banda, també s'ha de dir que és el primer partit que perdem fora de casa en tota la temporada, que sí. tampoc seria per rasgar-se les vestidures el fet d'haver perdut aquí, perquè, bueno, tot i que sigui un equip que va baix, també s'ha vist que és un equip molt necessitat, que anava a tope, que necessitava els punts i que anava en tot. Vull dir que, al final, l'anàlisi aquest, si el fas anar més pel partit d'avui, tampoc és tan negatiu. El problema està que venim, clar, venim ja d'un partit en el qual tenies un mig guanyat, ja s'acaba perdent, i després vens aquí, i al minut 10 ja et trobes amb un resultat molt negatiu, i això sempre acompanyat d'una situació molt, molt, molt poc real, vull dir, no va amb l'equip la situació que s'està visquent, sobretot en quant a gols encaixats.
Molt bé, moltes gràcies i bones festes.
Vinga, bones festes a vosaltres. Vinga,
la valoració que feia Manel Rodríguez després de la derrota ahir 3-2 al camp de l'Hortonenc. La primera fora de casa, tot just, clar, no és un problema bàsicament del partit d'ahir, sinó una miqueta el que portes al darrere. La derrota aquí amb el Vilanova B, venies també de puntuar 1-1 al camp de l'Olivella, un partit en què també probablement el Sitges tenia totes les de guanyar, però bé, com deia el propi Manel, el problema està focalitzat.
Sí.
I a partir d'aquí treballar per buscar solucions i que l'equip vagi adquirint a poc a poc aquesta experiència i aquest concepte de no encaixar tant. Clar, és un equip molt fiable al davant, però per contra poc fiable al darrere.
Al darrere, sí. És això, vull dir, el que tenen que solucionar.
Però bé, en fi.
Com diu l'entrenador, ho té ben clar on està el defecte, a partir d'aquí treballarà això per a solucionar-lo.
Desconnectar una miqueta aquests dies,
fer,
com es diu, un reset.
Sí, fa falta una miqueta.
El propi míster ja deia que tornaran a la feina el 27, dimarts, dia 27 de desembre, per preparar el proper compromís que serà dur.
Sí.
Ve aquí el Montserrat Igualada, un equip que és ara per ara un os.
Sí, ha anat de menys a més. És un equip molt diferent, per això a fora que el seu camp és terrible, és un equip que pràcticament l'ha guanyat tot, tan sol ha perdut amb el Molanta i empatat amb el Vilanova, uh-huh. L'altre l'ha guanyat tot. El que passa que a camp contrari és un equip diferent, no? Però, home, el Sitges té molta dificultat al seu camp i, clar, això fa que sigui un partit complicat.
Molt complicat. Bé, doncs aquesta és la situació particular del Sitges i la del Sobrense Toni, que, com a mínim, s'ha pogut mig capgirar gràcies al 5-1 ahir amb el Capellades. Ho parlàvem divendres, inclús amb el jugador, amb el Frank Candel, que l'equip urgia una victòria i ahir l'equip doncs, va golejar 5-1.
Sí, era important donar aquest respir.
Sí, sí. Trencar una miqueta aquesta dinàmica
cop,
negativa.
S'atura el cop i a partir d'ara doncs, treballar de cara a millors resultats. Com hem parlat, doncs, el Sobrense li resta un final de campionat en la que té que jugar equips que estan per sota d'ell, té que aprofitar això de sumar els punts, els més punts possible, oblidar ja aquella dinàmica que va agafar de negativa, a partir d'ara té que pensar el positiu, i doncs jo penso que ara el Sorense té més equip, està dos noves incorporacions com la són la de Nasi i la de Pablo, li poden anar molt bé, Pablo, els germans Castells, i crec que ara tindrà més arribada, que potser era el que li faltava una miqueta més al Sobrense.
Mira, de fet, tant Pablo com Ignasi van ser els autors dels dos primers gols que van permetre al Sobrense en el descans amb un 2-0.
Sí.
Tot
sí.
I que la primera ocasió de partit clara la va tenir el Capellades, però Albert molt bé, i molt bon partit de l'Albert.
Sí. De fet, l'Albert sempre està en una línia bastant regular.
Sí, sí, sí.
I bé, l'ha anat molt bé això al Sobrense, perquè, home, acabar la primera part amb un 2-0, doncs clar, te dona ales d'enfocar bé la segona part i mirar de guanyar partida final.
Partit molt accidentat, per ser, ahir. No va ser un partit brusc ni de bon tros,
no.
Però Marc Auger va acabar lesionat també.
Sí, sí.
Dos jugadors del Capellades també amb problemes físics, en fi, de ser un partit allò de problemes físics.
Sí, a més em vaig veure una cosa que feia temps que no havia vist. Un àrbitre gairebé lesiona un jugador.
Sí.
Sí, perquè va topar amb ell,
sí, sí.
I el jugador va quedar...
Estès al terra.
Estès a terra, i sí. La feina que va tenir per recuperar-se,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, va ser un partit accidentat, un partit en què, doncs, los germà Castell marcava els dos gols, després dos gols més de Dani de l'Àguila i Dani Abril, i Jonathan, que sortia en l'últim quart d'hora, marcava el cinquè del Sobrense.
Sí, sí, el Capellades es va haver de conformar amb un solitari gol, i bé, aquest 5-1 que, com diguem, trenca una dinàmica molt negativa i fins a cert punt preocupant d'un Sobrense que venia d'encaixar 6 derrotes dels 6 últims partits. En fi, com dèiem, s'atura el cop, l'equip es pren un respir. Pocs dies de festa tindrà el Sobrense, Toni, ara ho escoltaran. Andrés Saez ja ens avançava que festa a la mínima.
Sí,
que...
cap, no? Festa...
Bueno, més enllà dels dies de...
Sí, a millor divendres no entrenaran, però potser aquest dimarts i dijous sí,
sí, sí.
I el dimarts i dijous de la setmana que ve també,
sí, sí.
Perquè ell va dir que doncs seguirien entrenant.
Sí, sí.
No faltava desconnexió,
sí, sí.
Faltava estar connectat per encarar ja la recta final de la primera volta i encara una nova via de victòries, a veure si el fet d'estar connectat porta tot això. No?
Doncs ja veurem. La valoració que feia Andrés Sáez del partit, evidentment satisfet per aquesta victòria i perquè, sobretot, l'equip aconseguia, després d'aquesta dinàmica negativa, guanyar el partit i sumar 3 punts importants.
La dinámica había que romperla ya sí o sí. Ya no me imagino otra derrota antes de irnos de fiesta. Aunque bueno, hubiera sido otro día, pero es que tenía que llegar ya. Es que ya era demasiado largo esto.
¿Qué te ha parecido hoy el partido? Y en especial el Sobrense.
Hombre, a mí claro que me ha gustado. Siempre me gusta, pero hoy han salido cosas que otro día no salían. No sé. La actitud ha sido buena. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Cosas que no nos salían otros días, pues sí que han salido. Yo pienso que se ha jugado muy bien. Luego ha habido un momento que a lo mejor nos hemos dejado ir, lo típico, ¿no? Por demasiados goles a favor, pero bueno, yo lo he visto bien, buen partido.
Hoy era ganar o ganar, ¿no? Se ha ganado de la mejor manera posible, marcando 5 goles, pero bueno, hoy supongo que el resultado era importante, aunque fuera 1-0 y gol injusto, como se dice.
Sí, sí, hoy era ganar sí o sí. No, es que no había otra. No había otra manera y la mentalidad era esa, ganar como fuera. No podíamos ir ya a tantos partidos. Ahora, si hubiera pasado, pues pasa, ¿no? Pero no... Ya ha estado bien quedar así, que... Y no sé, ahora estar 2 o 3 semanas tranquilos, que ya era mucha carga esto.
Bueno, el equipo ahora también necesita un poco... Hacer un reset, ¿no? Como se dice en esos casos.
Seguimos entrenando, pero ya no es lo mismo con la tensión de que tengas un partido, ¿no? Ahora tranquilamente, bueno, son 3 semanas... Y hasta entonces, pues bueno, la gente se va un poco de vacaciones, nos olvidamos un poquito del tema.
¿Entrenáis esta semana?
Está todas las semanas. 3 días esta y la otra otros 2. Dos por semana. No se puede parar, que si no.
¿Qué fiestas las mínimas?
Las mínimas, y algún día lo daré por darlo. Ya se parará cuando vengan otras fiestas, Semana Santa o cosas así. Esta liga ya vemos cómo es. Cuando menos tú lo esperas, te viene cualquier equipo tonto y te alarma, ¿no? Y no, no es plan de descansar.
Y yo pregunto, ¿no es mejor desconectar unos días?
Sí, pero tú hablas con los jugadores y el jugador tampoco quiere... Como mucho que se te van a ir algunos, una semana. La gente quiere entrenar, yo, todo el mundo. El que es del fútbol, ¿qué haces? Estás una semana en tu casa y luego estás deseando volver. Sigues entrenando, habrá una semana que solo das dos días y la gente desconecta, pero está. No es bueno tampoco olvidarse de todo.
¿Qué balance haces de esos primeros meses de la competición? Cierto que todavía faltan tres partidos para acabar la primera vuelta. ¿Qué balance harías tú personalmente?
Muy lejos de las expectativas que teníamos al principio. Pero sigo pensando que fue un bache. Pero bueno, es que el fútbol es como es. Nadie se esperaba que estando segundos acabáramos bajando hasta el 12. Tampoco ahora significa que vamos a subirnos otra vez hasta el 2, pero es que esta liga no es para que este equipo esté como está. No jugamos para estar así. Entonces, bueno, estamos un poco al 50%. Bien o mal, pero bueno. Esto es cuestión de trabajo y seguir tirando. Mira.
¿Y qué alicientes puede tener ahora un campeonato que parece tener un equipo que casi se puede decir que es el futuro campeón, como es el Mulanta? Y supongo que ahora el aliciente está en luchar por la segunda plaza, ¿no?
Sí, y también está lejos. Pero, bueno, pues yo lo veo como un aliciente, venir de muy abajo. Otros equipos, ya lo estamos viendo, estaban muy abajo y mira, están tirando para arriba ahora. Bueno, pues mira, eso es un aliciente que dices, bueno, pues a ver si podemos llegar hasta allí. Bueno, tendremos ese. Antes estábamos segundos y el aliciente era mantenernos ahí, que no nos pasaran, y ahora pues nos toca perseguir. Bueno, está bien.
Supongo que es un poco el concepto ese de marcarse alicientes, ¿no? Porque si no el campeonato se puede hacer súper largo, ¿no? El luchar por nada.
Cuando empieza la liga un equipo tiene que aspirar a ganarla. Tengas más calidad, menos, mejor plantilla, porque sin aliciente, ¿qué haces en la regional? Ya en el fútbol profesional, imagínate a veces, imagínate aquí. Pero bueno, el equipo yo lo veo con mentalidad de decir, bueno, pues ir hasta lo máximo posible. ¿Qué es tercero? ¿Qué es quinto? ¿Es esto? Bueno, hasta donde lleguemos.
Ha debutado Ignasi. Bueno, se ha visto hoy otro aire también en la zona de arriba, con Pablo, con él.
Se ha notado muchísimo. Sin desmerecer a los que jugaban ahí, pero se ha notado muchísimo. Y más para ser un jugador que no va a poder entrenar. Lo hemos ido a buscar porque estábamos prácticamente sin jugadores. Solo tengo que felicitarlo porque se ha dejado el alma hasta que no ha podido más. Y nos ha aportado muchísimo.
De los lesionados, ahora que vienen fiestas, sumo que es un periodo bueno para que pueda recuperar alguno de ellos, ¿no? Ya no digo los de larga duración, esos los que no van a poder jugar, caso de Edgar o de Denis, pero el resto...
Carlos Subía ya está para enero. Ya está entrenando normalmente y ya posiblemente ya empezará a tener minutos en el primer partido recién vuelto de fiestas. Rúa, posiblemente. Javi, a lo mejor un poco más tarde, pero espero en enero volver a tener los 20 y tantos que somos de plantilla. Y cambia mucho las cosas, poder disponer de gente.
Pues bueno, Andrés, gracias y felices fiestas.
Igualmente.
Doncs les reflexions en veu alta que feia Andrés Sáez després de la victòria ahir del 5-1 del Sobrense davant el Capellades, i preguntant, evidentment, sobre aquests al·licients que pot tenir ara el Sobrense. Bé, ell ho deia molt clarament. Érem segons, l'al·licient era mantenir el segon lloc, no va poder ser, ara que venim de baix, doncs l'al·licient ha de ser anar cap amunt, sense anar més lluny.
Sí.
És que no queda un altre.
No, és que no queda un altre.
I bé, marcar-se una miqueta els objectius, perquè si no, com li dèiem al campionat, es pot fer un pèl pesat, no?
Home, tot depèn si el Sobrense agafa una trajectòria positiva i comença a mirar cap a dalt, doncs tens aquell al·licient que vas escalant i que aconseguiràs doncs, arribar al, lo més alt possible, i sempre i quan tinguis opcions de lluitar per alguna cosa. Si el Sobrense comença així, molt bé. Si el Sobrense doncs, té alguna carta ensopegada, doncs serà lo de sempre, anar lluitant. Però tampoc, a veure, per lo que diu l'entrenador, tampoc n'hi ha moltes presses.
té que anar treballant. Ell no té cap mena de pressió, si no té pressió, doncs anirà treballant i tot anirà com tingui que sortir. Si el Sorens agafa bona dinàmica, tot molt bé. Si no l'agafa, doncs tampoc passa res.
Subias és el lesionat més recuperable de cara al mes de gener, com ens deia el propi míster. La resta, doncs, bé, tant Edgar com Denis ja pràcticament... Adeu a la temporada, no podran jugar malauradament. Rua, dubte, també, però bé, en qualsevol cas, ho deia Saez, no? El gener ja pràcticament podré comptar una miqueta amb la plantilla en condicions.
Sí, de fet, ahir ja tenia una...
Respir, també.
Tenia ahir ja una banqueta de 5 jugadors.
Sí, ja era una,
doncs,
una altra cosa.
Ja era una cosa, ja era més normal, i doncs pot gestionar més els jugadors. I bé, el que ell diu, no? Que si recupera aquests jugadors tindrà més plantilla, podrà fer més el que ell creu convenient, i doncs a veure si tot l'apunta bé.
I acabar la primera volta de la millor manera possible,
sí,
com ho dèiem,
és la clau.
Una miqueta el que li quedava al Sorense abans no conclogui aquest primer tram del campionat. Ara, després del parèntesi nadalenc, viatja a Torrelles per jugar amb el torrellenc de Cisco Morcillo. Rebrà aquí a les Roquetes, a la Unió, i acabarà la primera volta
a la Fundació.
Al camp de la Fundació.
Camp de la Fundació. Sí, de fet té tres rivals que estan per sota d'ell, que no li posarà les coses fàcil.
No, eh? és evident. Tu ara penses que pots anar al camp del Torrellenc, que el Torrellenc és quart per la cua i que guanyaràs amb la gorra,
sí,
no.
Ten
no,
en compte no, una no, cosa, no. Que el Torrellenc té en les seves files el segon equip, el
sí.
segon jugador que més gols ha marcat.
Òscar Salcedo, no? Sí.
I tens que tenir molta cura amb tot això. A veure, tot i que jugui amb rivals, després repa la Fundació, a les Roquetes, la Unió. La Unió, a Can Contrari, està traient millors resultats que al seu camp propi.
Ve d'un 3-3 a camp de l'Espirall.
Al camp de l'Espirall, l'Espirall va guanyar aquí. Doncs, i després rep la Fundació, que és un equip molt irregular aquest any, que te pot fer una de bona i una dolenta. A veure, el calendari no fàcil, ara el Sorense ha respirat una miqueta amb aquesta victòria, però clar, que no pensin que està tot fet, queda molt per fer, perquè l'Horta Més també se l'estan jugant, i igual que el Sorense sortiran a sumar.
Doncs així estan les coses, el grup 12 de la tercera catalana. Per cert, Toni, a la segona catalana, la Muni és líder.
Sí, la Muni és líder. La Muni és líder. Bé, això és degut a que és un equip més regular, doncs que està allà, que està aconseguint gran coses, i cal comptar que té diferents jugadors fets a Sitges, i que són de Sitges, i que amb tot això estan fent una molt bona campanya, amb Penyes, companyia, al costat Malriba, tots ells estan fent una molt bona campanya i estan allà.
I el Cubelles?
El Cubelles va empatar 3-3 en un partit, doncs, que tenia controlat, i que fins i tot va poder guanyar, perquè guanyava 2-0, i fins i tot va poder perdre, perquè va acabar en l'últim quart d'hora 3-2 a favor de Sant Mauro, va capgirar el marcador, i el Cubelles va aconseguir empatar al final.
Li està costant.
És un punt important, però el que són les coses, jo vaig veure la pretemporada a la Múnia i al Cubelles, i per mi tenia millor plantilla el Cubelles, però està fent millor campionat la Múnia.
Sí, el que són les coses, la Múnia que s'ha col·locat líder de la segona catalana. Parèntesi, després de repassar aquesta jornada futbolística, una miqueta de publicitat i tornem d'aquí uns moments.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Saps que menjar productes locals és ple d'avantatges? Si compres aliments fets a prop de casa teva, ajudaràs a generar riquesa al teu entorn. Obtindràs un producte bo i de temporada i, a més, menjaràs de forma sana. És tan senzill com comprar aliments locals amb distintius d'origen i qualitat agroalimentària. Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides en són la garantia. El consum de proximitat promou els àpats fets amb aliments produïts a prop de casa teva. És la dieta quilòmetre zero. Saps què? Si practiques el consum certificat i de proximitat, cuidaràs el teu cos i el medi ambient i ajudaràs a mantenir l'activitat agrària, que és la base de la nostra alimentació. Pensa-hi, i guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Amb el teu donatiu fem grans coses. Gràcies a persones com tu que col·laboren amb Intermón, milers de famílies de Moçambic, Àfrica, disposaran de llavors i eines, pous, cases i escoles. Gràcies a tu seran autosuficients. Col·labora amb Intermón. Ingressa el teu donatiu a qualsevol oficina de la Caixa. Junts podem fer grans coses. De debò. Intermón, Fundació per al Tercer Món.
Bon dia, digui.
Bon dia. M'agradaria deixar d'una vegada l'insecticida. En prenc massa.
I quines marques pren?
Tant és, el que vaig trobant.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys, depenent només de tu.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Obrim en bloc poliesportiu en aquesta darrera edició de l'any d'aquest 2011 del Temps de Descompte. Fins les 9, temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Acabarem avui, com els dèiem, tot just en començar el programa, amb companyia de Vinyet Lluís, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sitges. Abans hem de parlar, però, de bàsquet i d'hoquei patins. Jornada número 14 amb la Lliga EVA, grup C, amb la victòria, com dèiem, 74-60 del bàsquet Sitges davant el Monte Ducai Olivar. Per tant, un bon final d'aquest 2011, un 2011 històric, evidentment, per aquest bàsquet Sitges, que després de ser campió de Copa Catalunya i d'aconseguir brillantment aquest campionat, doncs es troba hores d'ara on està, competint a Lliga EVA i amb un bon nivell després de les últimes setmanes. Enrere ja i és històric. Per tant, aquells cinc primers partits que van acabar amb derrota. Probablement ara parlaríem del procés d'adaptació, del que va costar doncs, adaptar-se ja plenament a aquesta Lliga EVA, una competició molt diferent a Copa Catalunya. Una setmana més hem de dir allò que qualsevol és capaç de guanyar a qualsevol i per tant, bé, els resultats han anat acompanyant el bàsquet Sitges en aquestes últimes setmanes i l'equip, atenció, ja ha aconseguit donar un salt de qualitat a la classificació, fins al punt que el conjunt d'Edu Piñero s'ha col·locat ja setè amb 7 victòries i 6 derrotes. Mana la classificació amb el Sant Feliuenc. Atenció al Sant Feliu, que aconsegueix ja la 11a victòria. En aquesta jornada va guanyar de manera molt, molt, molt clara 68-103 a la pista del Mollet, un Mollet que és segon a la classificació. Per tant, dues victòries d'avantatge ja li treu al Sant Feliu al Mollet. I el Sabadell Sant Nicolau, que és el tercer classificat, ve de guanyar 59-65 al derbi de Sabadell, a la pista del Sabadell Bàsquet. Atenció, perquè el Sabadell Sant Nicolau serà l'últim rival per tancar la primera volta per als homes d'Edu Piñero, per al bàsquet Sitges. Un bàsquet Sitges que, com dèiem, va derrotar amb el Monte Ducai Olivar per 74-60. Va costar el Monte Ducai Olivar, entrenat per Pep Cargol. Es tracta d'un conjunt jove, un conjunt que és filial del CAI Saragossa d'ACB. Ens ho comentava el mateix Edu Piñero en acabar. Són jugadors que esperen algun dia tenir el seu lloc a la Lliga ACB. Va costar. Els dos primers períodes van acabar amb avantatge únicament de 3 punts, 37-34 per al bàsquet de Sitges, i clau el tercer període en què l'Olivar només va ser capaç d'anotar 8 punts. Va ser en aquest tercer període quan el bàsquet Sitges va aconseguir ja les màximes diferències de 17 punts i acabar doncs amb aquesta victòria 74-60. Per tant, un molt bon final d'any. Les sensacions hores d'ara són absolutament diferents per aquest equip del bàsquet de Sitges en una jornada doncs festiva. Dissabte passat, bon ambient al pavelló de Pinsbens, a la mitja part d'aquest partit entre el Sitges i l'Olivar. es va servir una xocolatada i en acabar el maig també es va fer el sorteig de dues samarretes, les de les primers equips del bàsquet Sitges i l'esportiu sitgetà de bàsquetbol signat o signades en aquest cas per jugadors i jugadores d'aquests primers equips. Per tant, una bona jornada de bàsquet el passat dissabte amb el pavelló de Pinsbens i en acabar parlàvem amb Edu Piñero, ja no només sobre el partit, sobre aquesta victòria de 14 davant el Monte Ducai Olivar, sinó doncs, el balanç extraordinari d'aquest 2011.
Ha costado lo suyo, pero bueno, contentos, merecido el parón, se lo merecen los chavales ahora, pues que estén una semanita descansando, tranquilos y luego a recargar pilas a partir del día 27 y a empezar... terminar el último partido de la primera vuelta y luego la segunda vuelta, a ver qué tal.
Este equipo, Edu, se empieza ya a parecer aquel equipo del año pasado.
Sí, bueno, es lo que se ha intentado. O sea, yo confiaba en eso. O sea, se empezó muy bien la pretemporada, tuvimos esos 5 partidos que llamaron, pues, conocer un poco la Liga EVA, pero algunos habían jugado, pero lo único que era es sentir, bueno, jugar como estábamos jugando el año pasado, ¿no? Y bueno, y al final pues está consiguiendo y estamos haciendo la cosa que es defender, rebotear y luego jugar con paciencia en ataque.
Hoy victoria de 14 puntos ante Olivar, bueno, aunque venía como colista, han tenido sus opciones también.
No, son chavales jóvenes, técnicamente muy buenos, que trabajan para que dentro de unos años pues intentar jugar en Liga CB. Y bueno, pues creo que ha sido un partido que en un principio, lo que estábamos haciendo en los últimos partidos, estamos haciendo la goma, cogemos una ventaja de 10 puntos y nos relajamos, dejamos de rebotear, dejamos de defender y bueno, ya en ataque, como nos vemos con confianza en ataque, pues bueno, ya supliremos allá, pero no, hay que seguir defendiendo y luego en el tercer cuarto ha sido la clave, que ellos nos han metido 8 puntos y hemos mejorado mucho en el rebote defensivo.
¿Hasta qué punto la incorporación de Sully os ha dado ese equilibrio que quizás faltaba ahí adentro?
Su educación deportiva, la que lleva siempre, estar jugando en categorías de ACB, LEP, Oro, pues quieras o no, es un tío importante. Lleva años jugando en esto, sabe, y el tío pues aporta, habla con los compañeros, ayuda en cualquier cosa, tiene su opinión, igual que todos, y bueno, yo creo que ha sido importante, y aparte yo creo que él ya se puso bien físicamente, que había estado 2 meses después de dejar el Barça B, pues yo creo que él ha trabajado bien para meterse en el equipo, aparte es una excelente persona, y bueno, y ha ido mejorando las cosas, y
digamos. Edu, acaba el 2011, un 2011 para recordar, sin duda, ¿no? ¿Qué balancearías tú personalmente?
Espectacular, impensable para mí de terminar como jugador y vivir lo que he vivido, aun con lo malo de los 5 partidos, pero bueno, eso ya. Pero bueno,
y una historia también.
Sí, hay que vivir el presente y ya está. Un ascenso que hemos conseguido, anhelado por todos nosotros y bueno, y ahora pues verte con, pues, en EVA, con 7 victorias y 6 derrotas, pues, joder, increíble.
Certament increïble, com deia Edu Piñero, fent balanç d'aquest 2011 extraordinari, ja no només per l'entitat en si, sinó per ell personalment. En aquest 2011, ell va plegar com a jugador, es va fer càrrec del primer equip amb resultats immediats, perquè el bàsquet de Sitges, com recordaran, es va proclamar brillantment campió de Copa Catalunya la temporada passada i, bé, va aconseguir ser on és ara actualment, a tota una Lliga EVA, i gaudint de bons partits, gaudint de bons rivals i gaudint d'un nivell fins ara mai vist aquí a Sitges. Per tant, un bon 2011, sens dubte, i bons resultats els que en definitiva ha aconseguit el bàsquet Sitges en aquestes últimes setmanes de competició. Queda un partit abans no acabi la primera volta. Partit complicat per obrir el 2012, perquè el bàsquet Sitges haurà de visitar la pista del Sabadell Sant Nicolau, un equip que a hores d'ara ocupa la tercera posició, com els comentàvem ara fa uns moments, amb 8 victòries i 5 derrotes. No està lluny, evidentment, dels números que ha aconseguit fins ara el bàsquet Sitges, però Bé, el conjunt del Sant Nicolau que ve de guanyar i d'endur-se amb el derbi de Sabadell, com dèiem, gràcies al 59-65 final. Això pel que fa al món del bàsquet, pel que fa al món de l'hoquei patins, hem de repassar una setmana més aquesta primera catalana, Toni. Hem esgotat ja les 13 primeres jornades i el Club Pati Sitges perdia dissabte a la tarda 1-5 amb el Cambrils. Era un repte difícil el que tenia el Sitges.
Sí, sí, era molt difícil i a més amb les bases que compta, doncs clar, no era fàcil. De tota manera, el partit va anar molt ajustat. A la primera part va acabar 0-2 a favor de l'equip del Cambrils. En res, sortir a la segona part va marcar, escurçar diferències David, marcant el 1-2, i després ells doncs, van fer la seva feina, van marcar dos gols més. Miqui Castell va marcar dos gols més.
Un equip molt, molt experimentat, el Cambrils.
Sí, molt veterà, amb
jugadors molt veterans.
Molt veterans, molt veterans.
De moment equip... li està donant resultat perquè és segon, està a 3 punts del Belló, que és el líder.
Sí, de fet és un equip fet per aquesta categoria, perquè en aquesta categoria, la primera catalana, veus equips molt joves i molt veterans, no? Veus...
Sí, sí, un extrem o l'altre.
Un extrem o l'altre, no? I és el que es va veure al pavelló. Un equip molt jove, el cas del Sitges, un equip molt veterà, el cas del Cambrils, que sabien que eren conscients de que apretant una miqueta podien guanyar el partit i sense fer res de l'altre món, doncs lo van acabar guanyant.
Un Club Pati Sitges que després d'aquesta derrota cau fins al quart lloc per la cua, té 12 punts, per tant, Toni, ara estem parlant d'un Club Pati Sitges que està en zona directa de descens.
Sí, un Club Pati Sitges que té que aprofitar aquests dies que tenen de descans, doncs per acabar d'incorporar, jo penso que una persona que li doni aquella experiència a l'equip, que li vagi molt bé amb Jordi Pena, que no es trobi tampoc tan sol Jordi Pena allà, perquè clar, es veu que Jordi Pena és el jugador que tira del carro, però fa falta quelcom més, no?
Sí, sí, sí.
I si l'aconsegueixen això amb la incorporació una altra vegada del porter que estava de vacances, el primer porter, perquè estaven jugant amb el segon porter, que és el porter de la Catalana, tot i
la
que,
segona, sí, sí.
Tot i que no va encaixar cap gol, doncs en tot això, a veure si comencen l'any de la millor manera possible.
Doncs així ho esperem. Nosaltres tornem de seguida amb Vinyet Lluís, regidora d'Esports.